quart de 3 de la tarda i per parlar-ne des del punt de vista dels usuaris de les companyies aèries, saludem a aquesta hora l'advocat especialista en dret aeronàutic, Dan Miró. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres. Dan, bona tarda. Sembla que no el podem escoltar a aquesta hora. Dan Miró, bona tarda.
Em sentiu?
Ara sí que et sentim i et podem sentir bé. Dan, el primer que ens preguntem en un dia com avui és com es compagina en dret precisament el dret lícit a la vaga i els drets dels consumidors alhora. Ho dic perquè cada estiu acaba passant el mateix.
No, aquí, a veure, aquí tenim un problema que és d'una gravetat molt important. Ryanair, tothom té dret a la vaga, això és indiscutible, i per tant els treballadors tenen el seu dret a la vaga. El que no té dret Ryanair és a fer el que està fent, la forma en què està tractant els seus clients. Per què ho dic? Perquè una cosa és que et cancel·lin un vol. I l'altra cosa és que un cop cancel·lat el vol o retrasat el vol, et donin la informació que la llei obliga i dir-la, miri, escolti, vostè tindrà dret a la compensació, vostè tindrà dret a arribar al destí final, vostè tindrà dret a això, això i això, em sap greu les molèsties i tal. I l'altra és que això només ho està fent Ryanair i portem ja diverses vagues, però aquesta és molt cruel, i ho dic perquè ahir i abans d'ahir ens consten moltíssims ja clients i molts, diversos vols afectats, que no tan sols la gent arribava a l'aeroport a les 9 del matí per agafar el seu vol, allà no hi havia ningú de Ryanair, els anaven enviant SMS i missatges dient el seu vol està retrasat, el seu vol sortirà a les 10 de la nit. Ahir molta gent es va passar tot el dia a l'aeroport esperant el vol que havia de sortir al matí, que li van dir que sortiria a la nit, i a les 12 i a la 1 de la nit rebien un mail que el seu vol estava cancel·lat. Això és indignant, això no té res a veure amb la vaga. Això és la forma en què treballa aquesta empresa de maltractar el seu usuari. L'altra cosa són els drets i les obligacions que tenen cada part. I això està molt clar. És a dir, Ryanair ja fa temps que va dir que ell, les sentències del Tribunal de Justícia Europea que el condemnaven a ell directament a donar manutenció i allotjament i un vol alternatiu el més ràpidament possible quan succeïen aquest tipus de fets, a part de pagar la compensació, estava obligat. Ella diu que no ho contempla. I, a més, compta perquè està enviant uns correus electrònics, com molt bé heu cronificat vosaltres en la connexió que heu fet, que és que els clients estan rebent un mail, en el millor dels casos, on se'ls diu que tenen dret al reembolsament. I tothom està fent el clic en el reembolsament, quan precisament el clic en el reembolsament és el que els jutges han acabat decidint que vostè ha optat per cancel·lar el seu vol i per recuperar els diners, no per un vol alternatiu o que li paguin tots els gastos produïts, perquè clar, si vostè li cancel·len el vol el dia d'avui i ha de comprar un vol avui mateix per substituir aquest vol, el vol que compri li costarà 4 o 5 vegades el que va pagar pel de Ryanair. Si Ryanair ja li ha tornat els diners, com que vostè ho ha demanat, no tindrà dret al nou vol. El que vostè té que demanar és el nou vol i no fer l'opció de torni'm els 25 euros que he pagat. No, pagui'm els 500 que em costa el vol d'avui, que vostè no m'ha donat una alternativa. No sé si m'explico...
Perfectament, Dan. Estàs enfadat, eh?
És que estem rebent milers, és que tenim col·lapsat, però sap què és el que passa? Que l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, la Llei de Seguretat Aèria l'obliga en tot el que està succeint, està allà, anar aixecant actes, obrint expedients administratius i sancionant aquestes pràctiques. I n'hi ha passat, ni passarà res. I això és el sorprenent. Per què? Evidentment tenim clara l'explicació i el per què, però és molt més llarg, no? I llavors se li tolera absolutament tot. Clar, la gent és molt frustrant. Nosaltres els monitoregem, sabem els retrasos, els controlem, sabem quant, i veiem, clar, vostè sap el que és, vagin a les 12 de la nit trobar-se gent, 200 i 300 persones a l'aeroport, que s'entenen que tornar després d'haver-se passat 14 hores allà esperant un vol que al final no acaba sortint quan li han dit que sí, i a més li tornen els 40 euros i li foten les vacances en l'aire. És dir, no és el dany material, no és, és la forma de procedir d'aquesta aerolínia absolutament innecessària.
De seguida li pregunto, senyor Miró, per totes les casuístiques que hi poden haver, abans deixi'm preguntar-li si en aquest sentit serà un estiu mogut als aeroports, no només espanyols, sinó també europeus.
Bé, a veure, en aquest estiu, de moment, està havent-hi molts problemes que no es veuen físicament en els aeroports, perquè la majoria de gent, és a dir, és el que dèiem, l'actitud de Ryanair és intolerable, però, per exemple, l'Ofsansa cancela milers de vols, però ho fa més de 14 dies, envia els correus, la gent és indignant i és molt molest, i inclús causa uns danys i uns perjudicis, però almenys la gent es pot reaccionar, pot moure, canviar les reserves, buscar solucions, etcètera, etcètera. Tot això està passant en silenci, perquè tots aquests milers de vols cancel·lats, tant al Regne Unit com a la majoria de països europeus, s'ha fet amb temps i forma, i això suposa que, tot i el fastidiament que li suposa al passatger, movent i operant. Si és tot en menys de 14 dies d'aquí es generen igualment drets, però el problema el tenim quan diu serà un estiu calent. Pues de moment, si les pràctiques de Ryanair no fossin com les que són, perquè és l'única que és, difícilment veuríem tanta mala fe en els aeroports. Per què? A menys, compte que els controladors s'acabin finalment sumant a la vaga. Llavors sí que és incontrolable.
Ai, aquest estiu.
Sí, perquè estem, els controladors ja han posat una data.
Sí.
I han dit ben clar que si el 31 de juliol no han complert el que fa 3 anys que esperen, s'assumen. La conseqüència de vaga de controladors aèries, que és externa de les aerolínies, aquesta sí que és visible. És visible per què? Perquè la gent arriba a l'aeroport, perquè els vols es cancel·len o retrasen, i no hi ha forma de preveure-ho i evitar aquestes 6 situacions d'entès. Per tant, a la pregunta de veurem situació, doncs dependrà. Per què? Perquè les aerolínies n'han après molt, excepte Ryanair, que li digués absolutament igual tot, i que quan fa ella vaga, perquè, a veure, en aquests moments hi ha diverses vagues, i l'única que tenim problemes seriosos, que no vol dir que les altres no afectin els passatgers i no tinguin drets seriosos, és la de Ryanair. Per què? Perquè és l'actitud, és la forma en què treballa.
Perquè ara ens explicava el senyor Miró que hi ha més companyies amb treballadors en vaga, com és el cas de Lufthansa, però Lufthansa, per exemple, envia aquest correu de cancel·lació de vol previ als 14 dies necessaris per fer-ho. Per tant, l'usuari pot validar altres opcions. Perquè en siguem del tot conscients, senyor Miró, quan tarda una companyia en saber si cancel·la o no cancel·la el seu vol?
Bé, a veure, la companyia pràcticament ho sap en el moment en què ven el bitllet, ja sap, sí, perquè aquesta és l'altra. És a dir, hi ha companyies que estan venent bitllets que saben que no s'executaran els seus vols, perquè és que no tenen capacitat. És el que hem dit sempre, una cosa és la planificació, la programació i l'execució de la temporada d'estiu, i l'altra és l'oferta pública de venda que hi ha que va paral·lelament, per molt sorprenent i surrealista que sembli. Llavors, la planificació, programació i execució sí que a vegades té alteracions. Totes aquestes vagues, que per cert no només és Lufthansa, és a dir, és Brussels Airlines, és TAS, és Air France, és British Airways, és Ryanair, és EasyJet i és Transavia, entre altres. Totes aquestes estan tenint vagues de personal, a part de handling en determinats llocs, i aquesta gent intenten comunicar en més de 14 dies, no perquè siguin millors o pitjors, sinó perquè saben que si comuniquen en més de 14 dies al passatger no tenen ninguna penalització per aquella cancel·lació del vol. Per tant, normalment acostumen a fer un més de 14 dies de comunicar la cancel·lació, de dir no podrem operar aquest vol, té vostè dret a o bé el vol alternatiu que jo li proposo o bé la devolució íntegra. I això qui escull és el passatger. Si es fa menys de 14 dies, és quan es genera aquesta compensació. Per tant, no tan sols li tenen que donar un vol alternatiu i donar-li manutenció i aliments i allotjament fins que el puguin portar lloc, sinó que a més li hauran de pagar la indemnització. I aquí la majoria de companyies són relativament serioses i, per tant, o ho fan o t'ho cancel·len en més de 14 dies. El que passa és que sí que és veritat que n'hi ha alguna que aquesta segona part se la passa per...
Per l'hora de triomf, sí. Suposem, Dan, que i ens posem en el context d'aquestes segon tipus de companyies, que arribem avui a l'aeroport, que teníem un vol programat i que se'ns avisa que se'ns cancel·la o es retrasa el vol. Com a usuaris, què és el que hem de fer?
És molt important que, tenint en compte que estem parlant que les cancel·lacions o els retrasos són, el motiu és la vaga de personal, de la seva pròpia aerolínia, perquè si són altres motius, com vaga de controladors o personal de handling o d'allò, llavors...
És aliar la companyia, aleshores,
Ara ens centrem en el que està passant en aquests moments, que és la incidència ara, que són vagues de personal de la pròpia companyia. Aquesta no eximeix de responsabilitat a l'aerolínia i l'aerolínia és responsable d'aquest passatger. Per tant, al passatger se li generen un munt de drets. Primer, que quan arriba hi ha una cancel·lació, automàticament la companyia li haurà d'explicar, mira, hi ha cancel·lació, i per tant jo li dono un vol el més ràpidament possible, que estem parlant el mateix dia o l'endemà, i qui es cull és el passatger, però és que a més, escolti, si estic fora al meu destí habitual i vostè em dona un vol demà al matí, doncs m'hauràs de donar un hotel i manutenció fins demà al matí, i a part m'haurà de pagar una compensació de 250, 400 o 600 euros depenent de la distància a on voli. Aquests són els drets que es generen. És molt important que també generen a partir de les 3 hores de retras. Una cosa és una cancel·lació i que et donguin un vol amb més de 2 hores de retras, es generen tots aquests drets, i igualment es generen tots aquests drets si et retrasen el mateix vol 3 hores. O hi ha la cancel·lació i un vol alternatiu o el retras de més de 3 hores. Generen tots aquests drets. És molt important sempre, sempre guardar... Ah, i un consell, guardar la targeta d'embarc. I per què diem això? Perquè aquesta última setmana, amb aquesta actitud de la companyia Ryanair, ens estem trobant molta gent que les targetes d'embarc electròniques que Ryanair envia, a diferència d'altres companyies, que te les envia amb un document adjunt i tu te la pots baixar o la pots tenir i no la perds, les de Ryanair, si no fas una captura de pantalla, en vores desapareixen. Ens estem trobant amb gent que els retrasos de Ryanair són tal elevats de 10, 11, 12 i 13 hores, que quan arriba l'hora d'embarcar, la pròpia... captura de el boarding pass que ve electrònic ha desaparegut. Per tant, és bàsic que, si voleu, amb aquesta companyia, sempre que rebeu el boarding pass electrònic, feu immediatament una captura de pantalla. Per dos motius. Primer, perquè us podeu trobar que no podeu pujar, que això ja és el súmum de la desgràcia, escolti, passar 13 hores i al final, doncs no trobo, doncs per què? Perquè el seu sistema les fa desaparèixer en X hores. No sabem exactament encara en quantes, però desapareixen. I per si s'acabés cancel·lant o retrasant, necessitarà aquella boarding pass, perquè és l'únic que acredita, no el bitllet, cuidado, no la reserva, allò és l'únic que acredita que aquest senyor estava en disposició i tenia el títol per pujar, perquè el que genera la compensació no és que tinguis un bitllet comprat, és que tu l'hagis volgut utilitzar, i això només és, jurídicament parlant, només es demostra amb el boarding pass, aquest que també desapareix en qüestió d'hores.
Si em permet, senyor Miró, farem allò que es diu en castellà, rizar un poc el rizo, eh? Què passa si el retard ens afecta alguna escala per agafar un altre vol?
Sí, aquí ve la segona part de quan perdem escales, si el vol que has comprat amb Ryanair, amb EasyJet o amb aquestes companyies que són punt a punt, tot el que vingui després, la companyia no se'n farà càrrec. Però si el retras no és justificable i és superior a 3 hores, se li ha de demanar sempre, per això és molt important que no es programin escales en menys de 3 hores quan els vols són punt a punt i no tenen connexió. Perquè no té res a veure quan compres amb una companyia que tu compres un origen i un destí, però que és veritat que hi ha dos vols, però això t'ho programa la companyia i no agafes l'enllaç, la companyia aèria és responsable de tot, t'haurà de portar el destí final, t'haurà de pagar inclús indemnització per no haver pogut complir ella mateixa l'enllaç, etcètera, etcètera, però en canvi ens estem trobant moltíssimes pèrdues d'enllaç que no tenen res a veure un vol amb l'altre, que és que el passatger ha entrat a una pàgina, s'ha comprat un vol i diu, vale, arribo aquí a les 10, doncs me'n compro un per les 11 i mitja, d'aquí allà i em surt molt baratet. Doncs compte, per què? Perquè si no hi ha un retras mínim de 3 hores i no hi ha una escala mínima de 3 hores, en aquests casos, tot el que ve després ho perd.
Pot una companyia, en cas d'escala, fer-te comprar els vols per separat?
En cas d'escala, és que no la companyia ni fa ni deixa fer. És dir, moltes companyies, tu, quan tu poses un origen i un destí, ella et pot fer la programació de dos vols. Llavors, per tu és un únic bitllet i és un únic vol. Una altra cosa és que tu diguis, jo vull anar, posem per cas Ryanair, des de Sevilla a Roma, amb escala a Barcelona. Però, esclar, tu el que faràs és entrar dues vegades a aquella web i comprar dos bitllets que no tenen res a veure. No serà la companyia que et fa. Perquè el que en diuen vols de punt a punt, que no són de connexió. Ara, si entres a Vueling, que ho està fent molt, i vols comprar des de Mahó fins a Sevilla... tu poses Mahó-Sevilla i sí, et surt el vol, però ella mateixa et programa una connexió a Barcelona, per tant són dos vols, però així la companyia és responsable al 100% de tot aquell trajecte. Si el primer vol es retrasa i no pots agafar el segon, és el problema de la companyia, no teu. No sé si m'explico la diferència, és molt important.
Obrim alguna altra qüestió, encara que ens queden molt pocs minuts, però jo crec que avui és un tema molt important tot el que està passant no només a l'aeroport del Prat, sinó déu-n'hi-do la quantitat d'aeroports de l'estat espanyol. Els drets dels consumidors en tot aquest sentit es mantenen en cas d'overbooking?
Per suposat, en cas d'overbooking, el consumidor té els drets que he dit abans, perquè quan parlem d'un overbooking vol dir que vostè no pot pujar a l'envió que té un seient reservat, i li diuen, compte, a veure, no es mantenen si li donen una alternativa amb menys d'una hora de retras al destí final. És a dir, la companyia li pot acabar dient, doncs no, miri, vostè ara li dona aquest altre vol, però l'important és que no pot arribar més d'una hora tard del que tenia programat. Normalment això és impossible. Perquè no hi...
Ho dic perquè fins ara, senyor Miró, semblava que la Unió Europea tingués certa connivencia amb el que és l'overbooking.
No. A veure, aquí és molt important aclarir. És a dir, l'overbooking no és directament il·legal, però està penalitzat. És a dir, l'overbooking és una pràctica que es permet a les companyies perquè està demostrat que hi ha un percentatge de no-show del 5 al 15%, i per tant, perquè en teoria, i parlo de teoria, perquè tot això és molt discutible, ens en puguem beneficiar tots de preus més baixos, es permet aquest overbooking perquè permet a les aerolínies vendre una mica més, sapiguent que és veritat que l'overbooking és pràcticament inexistent, a excepció de moments puntuals, on hi ha vagues i cancel·lacions, que això rebota i llavors comença a el gran overbooking, però en la trajectòria normal d'un mercat normalitzat, l'overbooking és pràcticament inexistent i permet vendre un percentatge important més a les companyies, que això els hi permet tenir preus més competitius i el passatge se'n beneficia. Però quan una persona està afectada per un overbooking, té que tenir clar que a partir d'aquell moment se li generen tots els drets. La compensació, el dret a un vol alternatiu, a la manutenció i a l'allotjament si està fora del seu destí habitual, i a més, cuidado, hi ha un article que també et permet afegir-hi els danys materials que t'hagi pogut causar aquesta situació, però s'hauran d'acreditar. Sentia algú que deia, no, és que perdut a la reserva de l'hotel o el cotxe de lloguer. Compte, aquí hi ha factures, aquí hi ha uns contractes fets que per culpa d'aquell overbooking o d'aquell retras o d'aquella cancel·lació, jo els hi podré demanar a més d'aquesta compensació i aquest i l'allotjament i el vol alternatiu.
Li preguntava per la cancel·lació del vol, pel retard del vol, en cas d'overbooking, què hem de fer? Deixi'm preguntar-li, per últim, què podem arribar a reclamar si ens trobem en el cas, que ja s'hi està trobant alguna de la gent que ha marxat de vacances o que intenta marxar de vacances, amb la pèrdua d'equipatge.
Bé, és extens el tema de la pèrdua d'equipatge. No, bàsicament per què? Perquè primer hem de saber, estem davant d'una pèrdua o d'un retras? És molt diferent. Una pèrdua s'entén quan ha passat 21 dies i no ha aparegut la maleta. Un retras és quan te la porten a l'hotel o a casa els 2, 3, 4 dies. Doncs bé, el màxim que podràs treure, sigui en pèrdua, en retras, ja els hi poso ara, uns 1.400 euros, que és el que està establert com a límit del dret especial de gira, 1.131. A partir d'aquí, com es fa? Sobretot si és un retras, vol dir que vostè quan arriba a l'hotel i no li arriba la maleta, s'ha d'anar a comprar els pantalons, una roba interior, no sé què, tot això, guardar factures. Tot això mai ha de superar aquests 1.400 euros. Quan li entreguen la maleta, té 21 dies per fer aquesta reclamació i reclamar aquests danys materials. Sobretot, aquests 21 dies són inalterables, és a dir, tots els jutges, a la que passa una hora dels 21 dies, desestimen la demanda. Per tant, és molt important. Des del moment en què t'entreguen la maleta fins que pots fer la reclamació, no poden passar més de 21 dies. I en aquests 21 dies s'ha de fer un escrit a la companyia diguent-li, escolti, miri, va, vostè em perdó la maleta, aquí té el número, el PIR, que tota la documentació que no ha d'haver sortit de l'aeroport sense el PIR ni el taló d'equipatges, i aquestes són les factures. La companyia, si entenc que són factures de productes de primera necessitat, sigui de roba o d'això, doncs se li haurà d'acabar un any, i si no, l'haurà d'acabar demandant als jutjats, i aquí no hi ha cap mena de discussió, és pacífic. Si és una pèrdua absoluta, en el rei, que simplement, quan han passat 21 dies, reclamar els 1.400 euros a la companyia per la pèrdua absoluta, tot això està constatat amb la documentació que el passatger té o ha de tenir, i si no, doncs els tribunals. No té massa... I si és robatori, que és una altra cosa, només són 7 dies de temps de reclamar, eh? Compte que molta gent arriba a l'aeroport o li porten la maleta a casa i resulta que està mig buida i tal, llavors només té 7 dies des de l'entrega per poder fer aquesta reclamació amb la pertinent denúncia a la policia i amb l'aclariment de tots els desperfectes que pugui o robatori de lo que hi hagi dintre aquesta maleta. Són els tres tipus, les tres tipologies resumides ràpidament.
Advocat especialista en dret aeronàutic Dan Miró, esperem que tota aquesta situació que s'està vivint avui, sobretot a l'aeroport del Prat, sigui una situació puntual. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat i posar aquestes qüestions sobre la taula. Que vagi molt bé.
A vosaltres, adéu.